Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Després de dos espais de resum de bany, aprofitant les festes nadalenques i de Reis, ara tornem a la normalitat. Tots plegats. En aquest primer programa de l'any vull aprofitar per parlar d'una informació que va sortir durant aquestes festes, i és que el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va anunciar que el departament que encapçala estendrà la prova pilot sobre recol·lecció de bolets que s'ha fet al Penin de Poblet a tres noves zones de Catalunya durant el 2014. En concret, s'aplicarà als boscos de la Generalitat, del Parc Natural de l'Alt Pirineu, del Parc Natural dels Ports i del Ripollès, on aquests representen un percentatge important dins d'aquestes àrees i, a més, contenen un interès micològic. Segons el conseller, es pretén que puguin aterritzar voluntàriament a la prova propietaris privats i municipals per tal de crear zones contínues als boscos de la Generalitat amb la finalitat de preservar el recurs micològic, fomentar les bones pràctiques recol·lectores i el coneixement de les diverses espècies de bolets comestibles i també les tòxiques, i així augmentar l'atractiu pels recol·lectors i reduir les despeses de la gestió. L'increment de boletaires dels darrers anys ha comportat que els terrenys forestals pateixin una concurrència de visitants excessiva, no controlada, a vegades sembla fins i tot les Rambles, la qual cosa perjudica considerablement el mantell forestal, en detriment de la seva producció. Tot això està molt bé, i les mesures que des de l'administració es prenen també. Però el que cal, com he reiterat en altres ocasions, és que la gent prengui consciència d'on va i del que fa. Els boscos són un bé natural i hem de tenir cura d'ells. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Cal recordar que en el seu moment també es van haver de prendre mesures per controlar l'accés de les motos al medi natural. Gaudim de la natura i respectem-la. Això és el que cal, i potser no faran falta mesures de protecció per part de l'administració.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest espai parlarem avui amb algú que coneix molt bé els diferents productes agroalimentaris. Es tracta de Josep García, director d'explotació de Mercabarna, que porta el control dels diferents mercats centrals que hi ha al recinte, com el de la fruita i hortalisses, del peix i del de la flor, a més de l'escorxador. Bon dia, senyor García, i benvingut a Del camp a taula.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, i tot i que encara potser és massa just per saber les xifres amb exactitud, podria dir als nostres oients una mica com ha anat la campanya de Nadal als diversos mercats de Mercabarna?
Sí, tot just és veritat que estem molt començant l'any i estem tancant les xifres, però la valoració que fem, les primeres xifres que tenim de tancament i el contacte que tenim contínuament amb els empresaris, ens diuen que no ha estat un mal any. És a dir, en comparació amb l'any passat, que va ser més aviat fluixet, doncs la majoria d'ells han recuperat i fins i tot han tingut unes vendes una mica més bones, que és el que ja es detectava en el carrer. Hi havia una certa alegria comercial que no havia existit l'any anterior i, evidentment, doncs, a l'hora de vestir la taula doncs, també s'ha notat.
Sí, perquè, tot i la crisi, aquesta és la sensació, no?, aquest any. Jo, per exemple, anant a comprar, veient els diferents, bueno, no solament en menjar, sinó en altres també productes, i vist més, bueno, dir-ho d'una manera, això que dèiem, alegria o dir diferent, no? Que l'any, per exemple, l'any passat vaig veure més dificultats, no? O que la gent...
Sí, jo em penso que l'any passat hi havia diferents factors que no facilitaven gaire. Seguíem perdent pistonada amb el tema econòmic, molta gent doncs, va perdre la paga extraordinària de Nadal, hi havia una sèrie de factors que no feien que, una, que existeix gaire alegria, i qui deia, doncs mira, més o menys tinc el mateix sou, però és que em fa por gastar-me'l. Bueno, tot en general era més deprimit que no pas enguany. Aquest any... Doncs no et sabria dir si és que ens hem acostumat a la crisi, si realment hi ha una certa recuperació, però ja des de finals de novembre ja començàvem a veure que podia ser un any de recuperació i finalment ho ha estat. Ho ha estat. No és un any per llançar coets, però pensem que el nostre sector, que és un sector primari d'alimentació, doncs clar, és molt sensible que a les taules doncs, hi hagi producte, no? I enguany la gent doncs, ha decidit recuperar aquella inversió que feia doncs, per rebre la família o per dinar amb els amics i per celebrar una miqueta més el Nadal, que no ho va fer l'any passat.
Sí, però potser, per això que parlava, no?, amb el que deia de la paga, aquest any també hi ha hagut gent que ha repetit amb el tema, però potser ja t'ajustes, no?, ja saps el que tens i possiblement sabent el que tens. Una altra cosa és el primer any, no?, que t'agafa una mica de desconcert de dir... Però quan ja saps aquesta economia de guerra, per dir-ho d'una manera, bueno, que es pugui entendre la gent, no? Llavors ja t'ajustes i llavors ja saps una mica, i bueno, el Nadal al final el que fas és aplegar la família a taula i el que intentes, suposo, és pues, això. Que...
Exacte. Hi ha una part, és veritat que hi ha una part del treballador públic que enguany ha pogut cobrar la paga, que l'any passat no va poder, i segurament doncs, el que vostè fa referència és que el qui ja s'ho veia venir doncs, ha anat proveint una miqueta cada mes, agafo d'aquí, agafo d'allà, i quan ha arribat el moment doncs, bueno, doncs, ha tingut doncs, per celebrar mínimament amb alegria doncs, aquesta festa de Nadal i aquest desembre, que l'any passat va ser tan apagadot, no?
Hi ha molta gent que sap que Mercabarna és un gran mercat, que abasteix molta gent. Això ho tenim molt clar amb molts. Però potser no sap que té un àmbit d'influència de 10 milions de consumidors i en el recinte hi ha més de 700 empreses i 23.000 treballadors. Quina valoració fa d'aquestes xifres i ens les podria detallar una mica...
Bé, nosaltres diem que Mercabarna és una ciutat. És una ciutat en la que, com bé ha dit, és un recinte en el que s'apleguen més de 700 empreses, en el que ens hi belluguem a diari 23.000 persones, de les quals al voltant de 7.000 hi treballem de forma directa amb alguna d'aquestes empreses, i que és un pool d'arribada i de sortida de tot el producte fresc que abasteix després botigues, mercats, supermercats, etc. Jo em penso que és el gran conegut i el gran desconegut. Segurament la majoria dels oients doncs, no sabrien ubicar-ho en un mapa o no sabrien ben bé quina dimensió té, però tothom n'ha sentit a parlar. És a dir, és aquesta dicotomia a la que juguem a Mercabarna. Tothom ens coneix i en el fons no ens coneix ningú. Però bueno, fem una funció en un segon terme, que ningú la coneix, però donem seguiment a aquest proveïment de la ciutat i dels seus voltants, però com ara molt bé deia vostè, abastim a 10 milions de persones de forma freqüent, de forma setmanal, és a dir que les nostres tentacles van cap a la península ibèrica, van cap a França, Itàlia, Alemanya, les repúbliques escandinaves, països de l'est, Rússia, cada cop som més presents i de forma més freqüent en aquests mercats, el que ens permet dir doncs, que segurament som uns proveïdors fiables i garantim qualitat i garantim professionalitat i garantim servei, i això és degut al gran esforç i a la professionalitat de les empreses que estan treballant dintre d'aquest recinte.
Precisament una de les preguntes que li volia fer era aquesta, de si era prou conegut Mercabarna i a la vegada valorat pels consumidors.
Jo em penso que el segell Mercabarna és un tema doncs, que hem de treballar i que segurament és una de les coses que farem durant el 2014, donar-nos una mica més a conèixer com a garantia tot el que representa la traçabilitat de producte, que tot el que passa per Mercabarna la garanteix, la frescor, el moviment ràpid de producte, la professionalitat de l'operador de Mercabarna i del client que li ve a comprar, tots aquests temes que ja dic estan en un segon terme, però que moltes vegades el botiguer, la persona que ens despatxa, escolta, que això ho acabo de portar ara mateix de Mercabarna. Queda, això sempre ens queda. No som nosaltres els qui hem d'estar en la primera línia del coneixement de l'usuari, però que moltes vegades sentir això doncs, ens dona garantia de que és fresc i de que estava en el lloc que pertocava en el moment adequat. I que el nostre proveïdor, el nostre botiguer, doncs, l'ha sabut comprar i ens l'ha sabut presentar en el mercat o a la botiga, que és el que toca.
Sí, perquè ara parlar de botiguer, o sigui, els productes solen anar a mercats, però també a grans superfícies i establiments més petits, no? O sigui, hi ha, diguem, una varietat de llocs on va aquest producte que prové de Mercabarna, no?
Sí, el sistema de distribució ha anat canviant en els últims anys, però no deixa de ser el mateix. Algú necessita proveir-se per poder-li oferir a un consumidor final. Si abans era la botigueta de barri, el colmado i la plaça del mercat, ara, a més d'aquests establiments, doncs tenim supermercats amb diferents formats, petit supermercat de proximitat, gran superfície doncs, més allunyada de la ciutat, i tots, en major o menor mesura, passen per Mercabarna a proveir-se. També tenim un fenomen molt propi de Catalunya, potser fins fa poc era més de la ciutat de Barcelona, però ara ja és un fenomen a nivell de tot el país, que són les cadenes de distribució de fruites, que tots en coneixem alguna i tots tenim alguna a la vora de casa i que també estan ubicades a Mercabarna i que fan la seva funció des d'aquí. És a dir que Mercabarna no acaba de ser una altra cosa que és el proveïdor per aquell tipus de distribuïdor amb el que a mi m'agrada més anar. Per horari, per qualitat, per servei, per proximitat. Jo tinc una sèrie de punts on vaig a comprar i tots acaben passant per aquí.
Ara que parlava d'horaris, aquí veig que no hi ha horaris, perquè hi ha uns mercats que treballen per la nit, els altres durant el dia. O sigui, és un no parar, no?
Sí, jo sempre dic que si jo volgués, des del matí a les 7 del matí fins al dissabte a les 2 de la tarda, podria estar treballant 24 hores sense parar. Perquè des que engeguem dilluns fins que acabem dissabte, doncs comencem amb unes activitats, amb uns mercats que continuen amb unes altres, que segueixen unes altres. Penseu que aquí agrupem els mercats de fruita, de peix, de flor, escorxador, i les empreses de complement, de zona d'activitats complementària que donen valor afegit en aquests productes i que és un no parar. És una activitat de 24 hores, repartida en diferents franges, però és una ciutat en la que no dormim mai.
I ara que parlava dels diferents mercats centrals, ens podria explicar una mica la procedència dels diversos productes i si hi ha molts de catalans? O varia també depenent, clar, de si és fruita i hortalisses o és el peix o...
Clar, el mercat que nosaltres donem servei són moltes boques que tenim gana. Aleshores, Catalunya té una producció curta, limitada, però tot el que és producte català i passa per Mercabarna té la seva distribució garantida. Malauradament, tenim una producció en el camp limitada. Malauradament tenim uns caladers de peix que són petits, som un país petit i amb una costa molt gran, però amb una estructura limitada. I això s'ha de complementar amb productes que vinguin de més lluny i puguin donar una diferent qualitat i puguin donar un diferent preu, però a l'haver d'arribar a 10 milions de persones hi ha un públic per a tot. Hi haurà qui optarà per buscar sempre productes de proximitat i els trobarà perquè Mercabarna els distribueix. Hi haurà qui anirà buscant un preu i ho trobarà perquè dintre d'aquesta gamma de producte també donem resposta al preu. hi haurà qui anirà buscant una marca concreta perquè li dona aquell sabor o aquella garantia que va buscant, i també la trobarà perquè es distribueix des de Mercabarna. És a dir, que si ara nosaltres volguéssim que el 100% dels productes que venem a Mercabarna fossin de proximitat o de Catalunya, no cobriríem gaire. Ens quedaríem amb gana la majoria dels dies. Vaja, ens quedaríem molta gent amb molta gana. No tenim més remei que portar productes de fora, i que també tenen el seu públic, i que també són ben acollits, i que tenen una qualitat elevada.
I quan parlem de l'escorxador, sé que sacrifica oví, cabrum, vacum, i també hi ha poltre, em sembla.
Sí, exacte.
Però, en canvi, no hi ha porcí, que és, diguem, dins el que és la ramaderia catalana, el sector més important.
Sí.
Hi ha algun motiu? O...
Sí, el motiu va ser que fa uns anys, fa ja gairebé un parell de dècades, vam haver de decidir a què anàvem a atendre. Tocar-ho tot segurament és allò de qui molt vol abraçar apreta poc, no? Aleshores vam decidir que el porc s'havia de tocar molt bé. És un producte que necessita molta especialització, molt d'espai, i no ens permetia donar resposta a la resta de productes. Així que en el seu moment vam decidir, després d'analitzar-ho molt, analitzar-ho evidentment amb els nostres operadors, des de Mercabarna, fent números, vam decidir abandonar aquesta línia de producte i anar-nos cap a altres línies, doncs, que semblaven que tenien un futur, doncs, també bo, com són els quatre camps que heu comentat, i que en aquest moment, doncs, són el 100% de la matança que fem en l'escorxador. Ens vam especialitzar en productes que a la llarga ens han vingut a dir, doncs, que no ho havíem fet tan malament. Mercabarna s'ha especialitzat en aquests últims anys gràcies a no tenir porc, doncs, amb la matança, amb el rita halal. I això ens permet matar molta vedella i molt de xai perquè la població musulmana, doncs, també pugui abastir-se. I gràcies a no compartir espai amb el porc, doncs, també ens va sortir aquest negoci alternatiu, que avui dia és molt important per nosaltres. Sempre que fas una opció de futur, doncs, analitzes moltes coses i algunes s'acompliran i altres et venen donades i en altres estàs equivocat. Però vam fer aquest pensament i, bueno, el temps no ens ha portat la contrària, tampoc.
No, bueno, he volgut parlar una mica perquè també, ja que aprofitàvem i fèiem una entrevista així en profunditat, els nostres oients també sabessin, quan parlem de l'escorxador, quins animals sacrifiquen aquí a Mercabarna.
Correcte.
També dins el recinte, una zona molt important és la d'activitats complementàries.
Sí.
Què és el que es fa en aquesta zona?
Sí, normalment la zona d'activitats complementàries va començar sent uns magatzems que necessitaven les empreses al mercat perquè anaven creixent. Inicialment el nostre client era la parada de mercat o la botiga de barri i no calia gaire més espai que el mercat per abastar-la. Després, doncs, van aparèixer, doncs, ja petites cadenes o empreses que exportaven fora, cada cop necessitaven una mica més d'espai, i aquestes naus que envolten els mercats eren la resposta en aquesta necessitat d'espai addicional. Posteriorment, què van veure aquestes empreses? Que amb el producte primari li podien afegir un valor afegit, valgui la redundància. És a dir, podem filetejar peix, ficar-ho en unes safates i entregar-ho ja llest per cuinar. Podem agafar fruita i envasar-la amb 4 o 5 peces. També la podem pelar i la podem laminar perquè la restauració la tingui a l'abast més còmodament. És a dir, totes aquestes empreses han anat evolucionant i avui dia generen un valor afegit en el producte perquè el mercat ho reclama. El mercat va dir, escolta, si tu m'ho fas, jo m'estalvio un temps i aquesta diferència de temps em surt més a compte que la mica més que t'he de pagar. I avui dia, doncs, bona part d'aquestes empreses que envolten els mercats de peix, de fruita, d'escorxador, donen valor afegit al producte per donar resposta a les necessitats del mercat, que cada cop necessita producte més específic i un ús més ràpid de la matèria primera. És el que vam generar en el seu moment, el que dèiem la quarta gamma, no? Producte tallat i processat. Ara ja estem, algunes empreses estan fent creixements en el que en diem la cinquena gamma, que és producte llest per emplatar. que són productes doncs, ja precuinats que només caldrà treure de l'envàs, escalfar i servir a taula. Doncs les nostres empreses que estan a Mercabarna també estan evolucionant en aquesta línia perquè és el que demana el mercat.
És doncs, això, no? És adaptar-se als nous temps, no?
Correcte.
Sobretot amb les famílies amb què treballen tots els membres, no?
Sí, ja no només les famílies que també, sinó per un ús industrial del producte. És a dir, un restaurant que ha de servir 200 menús al cap del dia, doncs ja va descobrir fa molt de temps que segurament era millor comprar la patata neta, tallada i preparada per fregir i congelada, que no tenir una persona 8 hores tallant patates. Doncs una mica és aquest concepte. Ara ja els hi va molt bé disposar de filets de vedella preparats per servir o per posar en un forn. Tot això és el que el mercat ha anat demandant i les empreses de Mercabarna, que muscularment són molt actives, que són molt estan molt pel mercat, el coneixen profundament, arrisquen molt, doncs han anat trobant aquests nous negocis i els han anat aplicant en el seu dia a dia.
Fem una petita pausa i tornem amb aquesta entrevista.
Perfecte.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. El projecte Quilòmetre Zero, fet al costat de casa de Saja, ofereix els millors productes de proximitat directament del productor a casa. Entri a la web www.km-0.cat i faci la seva cistella online amb els millors productes de proximitat amb garantia d'origen, frescos i de qualitat. Quilòmetre0.cat garanteix qualitat i proximitat.
Continuem parlant amb Josep Garcia, director d'explotació de Mercabarna. I ara, bueno, abans havíem comentat, abans d'aquesta petita pausa, de que vostès també exportaven bastant producte a part del que importen. Cap a quins països van aquests productes?
Inicialment vam començar aquestes exportacions ja fa molts anys. És a dir, ara jo sempre vull reivindicar que l'empresa de Mercabarna ens ha demostrat en aquests anys que sempre va un pas per endavant. No? Ara els analistes ens diuen, ostres, exportar és el que ens pot ajudar a sortir de la crisi. Fa molts anys, fa 15 o més anys que les nostres empreses ja exporten. Inicialment van començar en aquells països en els que tenim un producte, una alimentació més similar, és a dir, el sud de França, Itàlia, doncs són països que mengem més o menys el mateix, amb les mateixes èpoques de l'any, i van ser doncs, les primeres avançades. Després van venir països del centre d'Europa, ara les últimes tendències han estat els països que anomenàvem fins fa poc països de l'est, Rússia, les repúbliques escandinaves, Anglaterra, són països que ens tenen com un referent. Tenim uns avantatges, ara ja em concentro una mica més amb la fruita i amb les hortalisses, tenim l'avantatge que el nostre país entra en producció una miqueta abans que la resta de països del sud d'Europa, i això sempre ens dona un avantatge competitiu. Nosaltres som capaços d'exportar produccions de qualsevol lloc de la península, és a dir, que no només ens hem de concentrar en el producte de Catalunya, que també ho fem, sinó que quan comencen a haver doncs, els maduixots de Huelva o les produccions d'Almeria o de Múrcia o... Som els que ajudem aquestes produccions a l'exportació. Ells produeixen, les empreses de Mercabarna exporten. I això, que ja va començar fa molts anys, ara, evidentment, en aquesta època d'economia tan estranya que estem vivint, doncs les empreses ho han reforçat i estan fent creixements importants. Aquest any calculem que en fruites i hortalisses, un 25, potser un 30% del que s'haurà bellugat haurà anat a mercats exteriors. El mercat del peix també està fent grans esforços, ha començat una mica més tard, ha acabat de definir un producte, ha acabat de definir uns països i també ho està fent. I pel que representa a Mercabarna com a tal, tenim un departament que analitza mercats conjuntament amb les empreses, el Cluster Export, que en diem, que ens assentem per unir forces. Tota aquesta capacitat i aquesta necessitat d'exportació que tenen moltes empreses, les unim, treballem junts, busquem solucions, analitzem mercats i intentem fer accions conjuntes que ens portin a l'èxit.
I a part d'aquestes exportacions, o sigui, jo que també destaco, bueno, dic importacions o portar productes d'altres zones de l'Estat, jo sempre poso de referent el que barna amb el tema dels bolets. Catalunya som un país o un territori boletaire, però clar, els bolets que produïm aquí no són suficients per abastar un mercat com, per exemple, el de Barcelona. I llavors, quan veus la procedència de, bueno, sobretot del níscalo, no? Que és el rovelló de resta de l'Estat, veus que, si no fos per Mercabarna, molta gent de Barcelona i a l'àrea metropolitana, si no, a no ser que vagis a buscar bolets, no en menjaries, no?
Sí, a banda que tenim un efecte...
Bueno, dic els bolets perquè Catalunya som un país boletaire, inclús a la televisió pública es fa un programa relacionat amb els bolets.
Sí.
Vull dir que...
Som un territori que aprecia molt el bolet i hi ha moltes zones que en produeixen moltíssim i que no els agrada tant. I llavors veuen en Mercabarna doncs, un lloc on anar a portar el producte, o bé perquè ens el mengem directament o bé perquè li donem una segona vida, no? Doncs envasant-lo o fent una semiconserva. Però és que ja no només d'altres zones d'Espanya, és que ens pot arribar bolet de qualsevol lloc. Hi ha un moment determinat de l'any doncs, que ens arriba de Tunísia, d'Egipte, de Polònia, de qualsevol país. La qüestió és que aquí ens agrada molt el bolet i n'hi ha d'haver. En aquesta col·lació d'això que us comentava, doncs, que Mercabarna és un lloc per on arriba producte de molts llocs de la península, ens arriba producte de molts llocs de tot arreu. És a dir, ara ens agrada doncs, el meló amb pernil. Hi ha gent que el mes de desembre doncs, vol posar meló amb pernil a la taula de Nadal. Clar, aquí no se'n fan de melons. En aquest moment doncs, els fa Brasil, o els fa Costa Rica, o els fa Panamà. I ja tenim unes línies comercials obertes que porten una sèrie de productes i van cap allà amb uns altres. Doncs s'omplen uns contenidors amb aquest producte perquè el mercat ens ho demana. Llavors, el mercat ara és global. Hem d'atendre doncs, una sèrie de conceptes molt interessants i molt a tenir en compte, proximitat, producte del país, però és que aquest ja ens el mengem i ens en cal més. Aleshores hem sabut trobar les línies que generin nous mercats per a les empreses i pels consumidors, que els agrada disposar doncs, uns productes molts dies a l'any.
I pel que fa als nens i nenes i les escoles... Quines campanyes es duen a terme des de Mercabarna? Perquè crec que conscienciant els més petits s'acaba conscienciant els pares en els hàbits de consum, no?
Sí, nosaltres perseguim segurament aquest objectiu. És a dir, nosaltres creiem que si els infants que ara avui dia doncs, estan adquirint uns hàbits són capaços d'assumir doncs, hàbits d'alimentació saludables i hàbits, per exemple, amb flor també fem activitats, hàbits de tenir flor a dintre del seu entorn, creiem que ja no només seran futurs adults que tindran aquests hàbits en el seu dia a dia, sinó que, a banda, avui dia poden transmetre aquests valors en l'àmbit familiar i que a casa tant els germans com els pares doncs, també incorporin doncs, el consum de més fruita o de més peix o de tenir una planta o un ramet de flors a casa. En aquest sentit, fem tres programes molt exitosos. Tenim el 5 al dia, que aquest és un projecte
mundial.
Sí, nosaltres ara estem rodant l'any 2021.
Jo recordo haver vingut i fa molts anys.
Sí, ara estem començant a l'any 21, amb la qual cosa doncs, passen al voltant d'uns 6.000 infants 9 o 10 anys cada temporada, i en el que els diem que és molt important per la nostra salut i perquè el nostre organisme estigui saludable el consum de 5 peces de fruites i hortalisses diàries, 5 racions. A vegades no és ben bé una peça, doncs perquè un pèsol no és una ració, però a lo millor doncs un meló tampoc és una ració, és a dir, són 5 racions de producte de fruita i hortalissa. I ha descobert que li agrada la ceba i que li encanta, i arriba a casa demanant als seus pares doncs que a partir d'ara a l'amanida hi hagi ceba. I ens trobem amb productes que dius, ostres, no pensàvem que pogués ser això, eh? que un criu doncs descobrís un peix arrebossat, ja ho entenem, però que el calamar a la planxa també li agradés, doncs a vegades és que no l'ha tastat a casa o que els pares sobreprotegim a la canalla i a vegades no pressionem suficient perquè ho tastin tot. I aquí aquests programes els hi permeten obrir el ventall de possibilitats i és una cosa que ens satisfà molt.
Com que amb ràdio el temps ens limita molt, ja estem acabant l'entrevista, però no volia acabar-la sense que ens pogués explicar quines expectatives tenen per aquest 2014, Mercabarna.
Nosaltres tots els anys del món els comencem amb molt d'optimisme. Hi ha anys que ens emportem una garrotada perquè la crisi ens afecta a tots, però sí que us puc dir que sempre iniciem l'any amb molts projectes, som un recinte industrial amb una gran flexibilitat, amb un gran muscle, amb idees que surten quan bellugues una pedra. També tenim un producte que no és tan susceptible a la crisi com ho pot ser un altre, no? Estem en alimentació i poc o molt alguna cosa hem de menjar, per més crisi que hi hagi. Però sí que és un sector, el nostre, en el que jo sempre dic que ho veiem a diari. Quan es tanca una porta, saben obrir una finestra. I en aquest sentit, doncs sempre tenim un cert optimisme i una generació d'idees que és envejable, i que està en un sector com aquest, doncs sempre et carrega molt les piles. Obrim el 2014, doncs segurament com hem obert els 40 o els 50 anteriors, amb optimisme, amb idees, amb la cartera plena d'il·lusió, amb participació a fires, amb obertura de mercats, amb consolidació de mercats. L'obrim com sempre, l'obrim amb moltes ganes de que funcioni i perquè estem convençuts de que potser aquest any sí que serà el que començarem a veure canvis importants en el nostre dia a dia.
Doncs aquí a Del Camp a Taula també tindran sempre, i sempre han tingut Mercabarna, donem un apartat de producte, o sigui que sempre tenen una finestra oberta, una porta oberta, per poder també explicar i donar a conèixer tots els projectes i coses que fan.
Moltes gràcies. Aquí estarem per tot el que us puguem ajudar.
Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 7 de gener, el blat farratger ha cotitzat a 220 euros per tona, puja 2 euros. L'alfals granulat a 168 euros per tona es manté. La colza importació 272 euros per tona es repeteix i la garrofa 200 euros per tona es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat en aquesta segona setmana de l'any a 1,07 euros al quilo i el groc viu sobre granja a 1,25 euros al quilo, repetint en els dos casos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc en el sobreescorxador s'ha fixat a 1,80 euros al quilo i el groc canal a 1,87 euros al quilo, mantenint en els dos casos el preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,82 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. En els dos casos, la cotització repeteix en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig a la categoria XL. Els de més de 73 grams s'ha fixat aquesta setmana a 1,04 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,79 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,76 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,58 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2 euros al quilo. Repeteix, per tant, el seu preu.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat aquesta setmana al Diari Oficial de la Generalitat l'ordre per la qual s'estableixen períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament en determinades zones del litoral català durant l'any 2014. Així, les zones i els períodes de veda són: la zona 1, que comprèn l'àrea marítima entre la frontera amb França i la demora de 102 graus, traçada des d'un punt de 42 graus, 2,55 minuts de latitud nord i 3 graus, 13,8 minuts de longitud est, des del 3 de febrer fins al 5 de març, amb dos inclosos. La zona 2 ocupa l'àrea marítima compresa entre el límit sud de la zona 1 i la línia que tenim com a punt de sortida al far de Tossa de Mar, definit per un punt de 41 graus, 43 minuts de latitud nord i 2 graus, 56,2 minuts de longitud est. Es dirigeix cap al punt de 41 graus, 29,8 minuts de latitud nord i 3 graus, 19,8 minuts de longitud. Aquesta veda va començar el dijous 9 de gener i es perllongarà fins al 7 de febrer amb dos inclosos. Per últim, la zona 3 és l'àrea que va entre el límit sud de la zona 2 i la demora de 170 graus traçada des de la punta de Sant Genís, definida per un punt de 41 graus, 30 minuts de latitud nord i 2 graus, 23,4 minuts de longitud est, des del 19 de febrer fins al 21 de març, amb dos inclosos.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, avui us volem parlar de la col, una hortalissa de forma més o menys esfèrica amb fulles de color verd morat, molt compactes, que poden ser llises o bé arrissades, rodones o ovalades. Les fulles interiors són més tendres, blanques i suculentes que les exteriors. La col té un valor nutricional de 28 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat és durant tot l'any a l'aire lliure. Les cols tenen fins a un 50% de sals minerals àcides. A més, són molt nutritives i contenen una gran quantitat de vitamines i sals minerals com ara el calci, el sofre i el potassi, que estimulen la funció intestinal. També tenen arsènic, que, entre les seves funcions, obre la gana, dona força i embelleix el cutis. La planta originària encara creix silvestre a les costes marítimes de Gran Bretanya i al sud-oest d'Europa. Actualment, els principals països productors són la Xina, Rússia, Índia i Corea. El volum de comercialització anual a Mercabarna el 2012 va ser de 6.539 tones.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Per començar l'any, oferirem un plat amb bacallà. Un producte molt utilitzat a la nostra cuina arreu del país. Què ens pots dir d'ell, del bacallà?
A veure, Isidre, doncs que pocs aliments són tan versàtils i accepten elaboracions tan diverses com ara el bacallà, que té un nom ben curiós amb tortosí.
Sí, ens ho acaben de dir.
Ens ho acaben de dir.
Abadeix.
Abadeix, eh?
Doncs avui parlarem... Abadejo en castellà.
Abadejo en castellà. Doncs avui parlarem de com podem fer aquest abadeix, que a més és un peix blanc amb uns valors nutricionals, Isidre, excepcionals. En aquesta ocasió, doncs, presentem un bacallà a la catalana.
I quins ingredients necessitarem?
Doncs mira, ja podeu apuntar. 4 trossos de bacallà, 4 cebes petitones, 4 tomàquets madurs, 100 grams de panses, 200 grams de prunes, 100 grams de pinyons, 4 grans d'all, 2 ous durs, mig got de vi blanc, sal, oliva d'oliva, oli d'oliva, volíem dir, i també farina.
I ara com ho elaborem tot això?
Molt fàcil. Una vegada dessalat el bacallà, l'enfarinem i el fregim. Bullim els ous en un pot amb aigua i un bon grapat de sal durant 10 minuts. Una vegada bullits, els pelem i els tallem per la meitat i els reservem. Pelem, doncs, les cebes i les tallem en juliana. En una cassola amb 6 cullerades d'oli posem a daurar els alls, afegim la ceba i la deixem a foc lent fins que estigui molt confitada. Incorporem, doncs, les panses, pinyons, prunes i tomàquets pelats i ho deixem al foc durant 10 minuts. Aboquem el mig got de vi blanc i sal també i ho deixem coure 10 minuts més. Disposem, doncs, dels 4 trossos de bacallà i els ous en una safata. Ho cobrim amb la salsa, enfornem durant 10 minuts i ja tindrem enllestit el nostre plat. I ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho podeu enviar a la web del programa delcamataula@radioestel.cat.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció, que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Josep Argeric, ramader de porcí ecològic de la població de Montmajor, al Berguedà. Benvingut al nostre programa.
Gràcies.
Sí, el primer que li volia preguntar és des de quan es dedica a la producció porcina ecològica i quants caps de bestiar té?
No fa gaire temps, som bastant novells, encara no fa un any que vam començar després de fer la conversió i tot plegat. I de bestiar doncs, tenim els voltants de 45 truges.
I per fer la conversió va ser una mica complexa?
Bueno, la conversió en si no, ja se sap, és a la vida de l'animal, als voltants de mig any. I llavors, no, això encara.
Perquè a nivell d'espais i d'això van tindre que fer alguns canvis o ja van aprofitar també l'adaptació a la nova normativa de benestar animal?
Ah, no, 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 això no servia res i de canvis molts. Molts, perquè teníem, fins a llavors teníem unes 65 truges o per allà, i ja dic, reduint una vintena encara vam haver d'ampliar. I per adequar tots els espais que es necessita, perquè necessiten molt més espai, i llavors, i això sí, és complex i és complicat.
I per què van decidir fer aquesta aposta?
Bé, aquesta aposta...
Perquè dius, en un temps de crisi, perquè compliques la vida, no?
És en veritat, és complicar-se la vida, déu-n'hi-do. Però ja havíem començat, ja feia uns 10 o 12 anys, sembla que era el 2001, 2002, que vam començar amb les vaques, que tenim unes quantes vaques, i vam començar amb les vaques i una part de la terra, i després vam anar seguint a posar-hi tota la terra, i ja ens quedava el porc. I llavors, entre degut al canvi de normativa, que també teníem de modificar la granja i una cosa i una altra, vam decidir fer el canvi. Aquest canvi ja ho havíem decidit, mig decidit, ja, no sé, ja poder feia 4 o 5 anys. El que passa que, esclar, el ser és difícil i no hi ha, no se sap gaire, no hi ha gaire lloc per assessorar-se, per mirar com s'ha de fer, i llavors havíem anat passant, va anar passant el temps fins ara.
I en quins aspectes una explotació ecològica de por si és més complexa que una convencional?
Amb els allotjaments, els allotjaments ho és, el maneig, i també bastant amb el menjar, pel pinso, també de millor.
Perquè suposo que deu ser més complicat trobar l'alimentació, no?
Sí. Ja és molt més difícil per l'alimentació.
Perquè dins... Sí, sí. No, deia que dins de la producció ecològica trobes, quan busques ramaders i d'això, de por si, trobes que hi ha molt pocs, no?
Sí, som molt pocs. No sé si 6 o 7. 6 o 7 dins de Catalunya. A la resta d'Espanya n'hi ha una mica més. Però aquí no gaire, no. I és el fet, això. Jo penso que és el fet que... És difícil, no és fàcil.
I vostè...
principalment dona molta feina.
I vostès què venen, garrins o els porcs ja engreixats, i quin pes solen tenir?
No, ja ho venem engreixats. Ja els venem engreixats i els solem vendre entre 80-90 quilos de pes canal.
I llavors al mercat, on els venen aquests animals? A carnisseries?
Sí, perquè no tenim sala de fer, no els podem elaborar nosaltres. I llavors ho venem amb carnisseries i amb elaboradors.
Però de la zona, suposo, d'aquí la comarca del Berguedà o comarques veïnes?
Sí, principalment comarques veïnes. Sí, aquí, el Solsonès també n'hi venem. I el Berguedà no gaire. No gaire, perquè hi ha d'altres... No venem gaire al Berguedà. De moment encara no falta qui s'hi aventuri.
Bueno, a vegades el problema que hi ha és el de la comercialització després, perquè a vegades produir pot ser més fàcil per entendre'ns, però comercialitzar el producte també és el que dificulta, no, a vegades?
Sí. El que dificulta molt és el transport. El transport és complicat.
I, per últim, ja, quines diferències hi hauria, així, els que no... per diferenciar-ho entre una carn de porc ecològica i una convencional? O no es noten, o gustativament si es noten?
El gust molt, molt diferent, molta diferència hi ha, amb el gust. El principal és molt, encara que sigui que vulgui tenir un mes, mes de vida, un mes i mig, però és un bèstia criat així sense amb menys estrès i, esclar, pugen molt més tranquils i molt més bé els porcs, aquesta carn és més gustosa. I, encara que sigui, ja dic, encara que tingui un mes o dos més, és més tendre i molt gustosa. I diferència, llavors hi ha també la, tant això de gust, però llavors també hi ha la part emotiva, que és la satisfacció de menjar una carn d'animals que han sigut més criats més amb les seves necessitats i condicions naturals, una mica més. Llavors també dona la satisfacció aquesta, que també la dona a l'hora de cuidar-los.
Doncs agraïm a Josep Argeric que ens hagi parlat avui sobre porcí ecològic.
Ah, per servir el que pugui.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau, gràcies.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa't en el 973 35 14 92. L'agenda.
Per dilluns 13 de gener a les 6 de la tarda està previst a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona el lliurament dels guardons Excel·lència Cava, organitzat pel Consell Regulador del Cava. L'acte comptarà en un principi amb la presència del ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, i del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. El dimarts 14 de gener es fa a Barcelona un seminari sobre els suports ICO a la internacionalització empresarial i el dia 16 es du a terme a les Borges Blanques una jornada sobre la nova política agrària comuna, la PAC, per al període 2014-2020, tot i que aquesta no es començarà a aplicar fins l'any vinent. El divendres 17, Manresa acull una jornada sobre els nous reptes de producció en ramaderia ecològica, centrada en aquesta ocasió en els conills i els cargols. Pel que fa a la formació, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha anunciat que l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 21 de gener al 12 de març un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, i del 22 de gener al 12 de febrer, un de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 23 de gener al 21 de febrer es realitza a les instal·lacions de l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer un curs semipresencial sobre fonaments zootècnics.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Com és habitual, a principis d'any, l'activitat firal arreu del país és baixa i fins la primavera no es torna a reactivar plenament. Tot i això, se celebren alguns certàmens. Un d'aquests és avui dissabte i demà diumenge el que es fa a Vilanova del Camí, que és la Fira del Camí Ral, Festa de Sant Hilari, amb exposició d'artesania, art i antiguitats. I del 17 al 19 de gener, les Borges Blanques acull la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i la 51a edició de la Fira de les Garrigues, on el visitant pot trobar maquinària i productes agrícoles, especialment del sector oleícola, serveis i producció i comercialització d'oli verge extra.
Del camp a taula.
I fins aquí l'espai d'avui, el primer d'aquest any. Esperem que els hagi agradat i la setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari de casa nostra, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Són les dues.